arribar a les 12 del migdia, a punt d'acabar aquest Sant Cugat a Fons Matins en xarxa dels dimecres, i quan arriba aquest punt parlem de literatura, i quan sona aquesta sintonia saludem Jordi Van Campen. Jordi, què tal?
Bon dia Sergio, bon dia Eduard, bon dia a tothom.
I l'Eduard, que sempre encantats es queda amb nosaltres en aquest últim quart d'hora de programa per acompanyar el Jordi Van Campen en aquest espai literari. Avui, Jordi, aventures.
Bueno, aventures i aventures noves i aventures velles, eh? Allò que deia el Foix de... A veure, ens n'anem a un clàssic del Jack London i ens n'anem a una novetat recent del Richard Ford, que fa uns 4 mesos que està a les llibreries i que realment paga molt, molt, molt la pena.
Doncs anem a pams, comencem pel Jack London i La crida del bosc, tot un clàssic.
La crida del bosc, i que a molts us sonarà perquè va ser, o no sé si encara és, en algun moment lectura a la ESO. I és que és un llibre que té aquelles coses que els hi passen. Ah, mira, fantàstic el Raül. Què tenim aquí? Aventures, aventures.
Estem avui encesos, eh?
És que amb aquesta música podem fer el que fa el protagonista de tots els llibres, diguéssim, que és anar cap al nord, eh? Els del Jack London se'n van cap a Alaska, cap al Klondike, aquella febre de l'or, i el Richard Ford se'n va cap al Canadà, eh? Aleshores anem cap al nord, anem d'aventura, anem cap a terres fredes i dures i difícils, i això que us explicava, que com que el protagonista del llibre de La crida del bosc és un gos, sí, que és en Buck, doncs normalment aquest llibre ha passat per literatura juvenil. Bueno, literatura juvenil una mica d'aquella manera, eh? Assassinats, traïcions, gent que s'enfonsa i queda congelada al gel, terrible.
Per aquesta lògica, La rebel·lió a la granja també seria juvenil.
Bueno, ah? bueno, ara no ho sé, però quan tenia 14 anys ens la feien llegir.
Ostres, però sí. Aquesta, jo llegia més tard aquesta, no com a juvenil.
No, l'Orwell ens la feien llegir abans. Ara, jo no sé, Eduard, com ho veus tu això? Perquè hi ha llibres que abans eren juvenils i ara...
Jo, la meva experiència personal és que la biblioteca que feia, per exemple, Passeig i Barral, que era de llibres d'aventures, que era una col·lecció brutal, Stevenson, Fenimore Cooper, etc. Jo crec que no existia tanta diferència, o sigui, no hi havia tant aquesta segmentació. També és veritat una cosa, Jordi, i és que els autors que han creat literatura juvenil, infantil i juvenil, per exemple a Catalunya, en un moment determinat van sorgir molt per la necessitat de fer-ho. Li hem de fer coses en català.
I estava molt marcat allò, però en canvi aquesta literatura que ens ve de fora i que era més, diguéssim, universal, es pot llegir, i atenció a aquest verb que a mi m'agrada molt recomanar-lo, es pot rellegir. Una cosa és llegir quan tens 14 anys un llibre i després llegir-lo quan en tens, què sé jo, 30, ja m'agradaria, a 40, i aleshores el veus diferent, aquest llibre, i és el que ha passat ara amb La crida del bosc.
T'agradaria 30 perquè encara no els tens, no?
No.
A punt de complir-los.
Sí, em vaig quedar als 19, allò a nivell mental com a mínim. No, recomanar moltíssim, si el teniu per casa, la col·lecció de l'Esparver, aquest llibre, La crida del bosc, del Jack London, una novel·la d'aventures brutal, molt breu, absolutament fluida, rapidíssima, malgrat la traducció, doncs, una mica, diguéssim, de principi de segle, dels anys 30, de fet, i que s'encalla de vegades. Potser a les editorials aniria bé que fessin un pensament en aquest sentit i dir anem a refer la traducció.
Ràpidament, de què parla aquesta història?
Bé, el gos Buck és raptat del seu magnífic... És un gos que va ser que era real, que el London el va conèixer, i era un gos enorme, diguéssim, una barreja de mastí i no sé què, i el pertanyia a un jutge, com a la novel·la. Uh-huh. Aleshores, aquest gos és robat, raptat i venut perquè al nord del país, en aquell moment, al Klondike, es necessiten gossos per tirar trineus sobre la neu. I és una gran realitat que molts gossos van anar a parar cap allà. Aleshores, aquest gos, degut a la seva fortalesa, però també noblesa, etc., doncs, passa tot un seguit d'aventures, canvia molt d'amos, fins que acaba trobant un amo que l'estima realment. I bé, és una història d'amor preciosa i sobretot d'amor de l'ésser viu amb la natura, ja siguem gossos, ja siguem homes, aquesta comunió amb la natura que ens defineix com a persones.
Anem a més aventures, les de Richard Ford, i és una novetat això, Canadà.
Bueno, un totxo, el veieu a les llibreries, gairebé 450 pàgines. No hi ha diàlegs, allò que passeu el dit per sobre del llom i dieu, mare de Déu, però si això és superdens... Escolta, no he vist un llibre tan ràpid en tota la meva vida.
Sí,
és impressionant, és una prosa extraordinàriament àgil, feta tota a base de subordinades, cosa que trobo que és un mèrit espectacular, i també dir-ho un mèrit de la traductora Josefina Cavall, a qui no tinc l'honor de conèixer, però felicito des d'aquí perquè realment ha fet una feina...
És una edició recent.
És una edició del setembre o octubre del 2013, és a dir, porta 4 mesos a les llibreries, està tant en català com en castellà, i realment és un llibre que val molt la pena. Comença d'una manera brutal, o sigui, la primera frase et diuen els meus pares van robar un banc i després hi va haver assassinats, i tu, ostres, sí, tu, quin tema,
exactament diu,
no?
Exactament diu, primer parlaré del robatori que van cometre els nostres pares, després dels assassinats que van tenir lloc més tard.
Doncs,
patapam, vinga,
patapumba, I a partir d'aquest esquer, perquè això és un esquer, el que fa l'autor és anar desgranant aquells petits sentiments de relacions humanes que hi ha, doncs, de la mare que volia ser poetessa i que està frustrada i tota l'estona està retraient-li en el seu marit que no ha aconseguit triomfar, diguéssim, o el marit que és un exaviador que està ple de somnis, és un optimista i es pensa que pot vendre cotxes i pot fer qualsevol cosa, i pobre home, doncs, va de fracàs en fracàs. I aquests dos germans, no?, el narrador i la germana, que són bessons i ella és lletja i estranya. I a partir d'aquí, com que els pares prenen aquestes decisions que els afectaran tota la vida, i aquest és un dels grans temes de l'obra, no?, com allò que fem ens defineix, doncs, clar, els pares fan això, atraquen aquest banc i això els hi canvia la vida per sempre. I aquí recordar aquella frase de Thomas Bernhard que diu que el caràcter de l'home és el seu destí.
Richard Ford escriu aquest llibre a Canadà, però Richard Ford ha fet altres coses abans.
Ha fet altres coses i té molt bon nom,
Què m'expliques?
Doncs això, que és un autor que està bastint una obra sòlida, absolutament reconegut unànimament per la crítica, i que a mi em fa pensar en aquells autors dels anys 50, Estats Units, que no tenen res a veure potser temàticament, però que d'alguna manera el que fan és descriure a través d'un intríngulis de relacions humanes el que veus és la història del país. D'Estats Units. I llavors ens anem a un Salinger, ens anem a un Updike, ens anem a un Scott Fitzgerald, fins i tot. I trobo que aquest home entronca amb aquesta tradició.
Això agrada molt als Yankees, també s'ha de dir, perquè el cinema també passa, si no, ara de pel·lícules recents, Forrest Gump...
No dubtis en absolut que aquest llibre serà pel·lícula. O sigui, no ho dubtis.
En Conrad, a l'obra en Conrad, jo diria que s'han fet 5 o 6 versions com a mínim.
De?
De l'obra en Conrad.
De Conrad, del o abans que parlàvem del London.
Ja London.
Del London també s'han fet no sé quantes versions, fins i tot dibuixos animats s'han fet, vull dir que és tremendo. Hi ha tota una sèrie d'autors anglosaxons que realment fan aquesta cosa tremendament visible. És que llegiu aquest llibre i de veritat, esteu veient les escenes, les esteu vivint, i temo que ens reconeixem molt en els personatges, en les pors, en les enveses, en totes aquestes petites cosetes que... I aquesta és la gràcia. Acabes la lectura del llibre i t'adones que el llibre t'ha fet fer-te preguntes. I aleshores dius, ostres, quin mal parit aquest autor, però al mateix temps dius, que bo aquest autor, no? Vull dir, t'ha tocat.
Ens agrada això, que ens deixi, diguem, pensant els llibres en qüestió. Clar, a vegades també agrada aquesta agilitat, treure el llibre, que passa una bona estona, però si ens deixa després dient això que tu deies, dius, ostres, aquest mala jugada. Això
sí,
també
sí,
ens agrada.
De debò, que és un d'aquells llibres que et fa fer-te preguntes, cosa que, no ho sé, és una manera potser de definir un clàssic. És a dir, un clàssic és aquella... Perquè superes l'època que descrius, vas a parlar de temes que són, diguéssim, més profundament humans i que, per tant, ens toquen sempre. Ens toquen a mi, em toca l'Eduard, toquen al... No ho sé, Eduard, com t'atrau el Canadà o no t'atrau?
Sí, m'atrau. El que passa és que no sé si tindré temps de 450 pàgines davant. Ara, en aquest moment, estic llegint una cosa, faré una edició de contes complets de Roald Dahl, que és brutal, brutal, perquè és un llibre de quasi 1.000 pàgines.
Bueno, és que el Roald Dahl prolífic ho és bastant.
I ho he recordat precisament quan parlaves tu de que m'ha fotut aquest tio, perquè ell ho fa contínuament. O sigui, amb una narració curta...
Home, recordeu les històries imprevistes...
Amb una narració curta i amb una descripció d'una cosa que tu, des del punt de vista moral, diries... Això sí, impresentable. En el fons t'hi sents identificat.
Per exemple, el senyor Guillot, que és lladre. És lladre, però, clar, et poses de part seva.
Que mata un matador de gossos.
Per exemple.
O sigui, és extraordinari.
Carai, tu. Ens quedem a les aventures avui de Jack London amb La crida del bosc i ens quedem amb El Canadà, de Richard Ford, un clàssic i una novetat.
I el Roald Dahl.
I el Roald Dahl, exacte, que aquest no ens... Bueno, sí que ens l'acabarem, però amb
jo, m'agrada dir-ho, i ho dic sempre, i perdona, Sergio, si tenim un segonet.
Sí, home.
busqueu per casa, perquè llibres d'aquests juvenils de quan éreu més joves, segur que en teniu i rellegiu-los. El Roald Dahl, segur que el teniu i rellegiu-los. I d'altra banda, felicitem-nos a Sant Cugat, perquè ni els llibres electrònics, ni l'augment dels lloguers, no han aconseguit ni un incendi, no han aconseguit destruir del tot una llibreria que tenim aquí, que és el Siglo, que acaba d'adquirir el fons de la Canuda. Se n'ha cremat només una petita part, però escolta'm, tenim una gran nova llibreria a Sant Cugat. Aprofitem-la.
I tant, s'ha d'aprofitar.
Val molt la pena anar-la a veure.
Van Campen, moltíssimes gràcies. I Eduard Gené, com sempre, també tu, moltíssimes gràcies. I fins la setmana... Fins d'aquí dues setmanes, els dos, en aquesta ocasió.
Sí, senyor.
Està bé, això. Apa, que vagi molt bé.
Adéu-siau.